IB3 Ràdio. Informatiu matí. Edició Menorca. Excel Camarasa.
Bon dia, Menorca. Identifiquen quatre punts negres del fondeig d'embarcacions sobre Posidònia. El pitjor és a Sagalera, davant la platja gran de Ciutadella. Per mirar de revertir-ho, el govern treballa ja per ampliar la zona portuària fins allà i que el fondeig quedi prohibit definitivament. Tot d'una, en donar més detalls.
Edició Menorca. Excel Camarasa.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
L'associació SOS Posidònia denuncia 300 fondejos il·legals des de l'abril i adverteix que la situació encara es descontrolarà més en ple estiu. L'entitat té identificats quatre punts negres a l'illa. Són Fornells, Vinibeca, Son Saura i el pitjor de tots, diuen, Sagalera, a tocar del port de Ciutadella. Allà cada dia s'hi acumulen diversos vaixells fondejats sobre Posidònia, la qual cosa, recorden, està prohibida. Guillem Mercadal és activista i impulsor del col·lectiu SOS Posidònia.
És el punt de més negre de tota Menorca. És el que concentra més fondejos. Te dic un exemple. El dissabte de Sant Joan apareixien en pantalla quatre velers fondejats en Posidònia a Silla de Sagalera. I van anar físicament i n'hi havia 30 i pico.
Ja es treballa en la possible solució, implica ampliar la zona portuària, de manera que el fondeig quedaria del tot prohibit en aquesta àrea de la platja gran. Un procés, però, que no serà immediat.
L'única solució que hi ha ara, ampliar la zona esport de la zona 2 de Ports d'Iber, que és el Port de Ciutadella, ampliar-lo també en la platja gran. I que Ports d'Iber assumigués el control d'aquella zona, que és conflictiva. Però, bueno, això, van tenir una reunió amb la Fuente, amb el conseller de la Mar, i va dir que sí, que estigui d'acord, i que ho farien, però que negociacions en costes d'estat, que s'allargarien 2 anys, una cosa molt llarga en el temps.
SOS Posidònia també denuncia fondejos diaris a Illa d'en Colom, que, a més, és un parc natural. Lamenta que, tot i els mitjans disponibles, no s'actua en conseqüència. A més, demana més conscienciació, també, als menorquins.
És possible que ningú us hagi informat, però, per tant, algú ha de fer pedagogia en el Club Marítim de Mó, en el Nàutic de Lloguer, ella té que anar de visita, perquè això hi ha un treball a fer aquí.
Finalment, contradiuen el govern, que assegura que els fondejos il·legals s'han reduït un 40%. SOS Posidònia sosté que cada vegada hi ha més barques i, per tant, més infraccions, però que no s'acaben imposant sancions.
L'actualitat insular, amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
I 5 dies després del vessament d'aigües residuals a la platja de Sant Andrià, Ciutadella continua tancada a l'espera dels resultats de les darreres analítiques. Aquest dilluns, de fet, s'havien de conèixer els resultats, però l'Ajuntament va informar que s'hauria d'esperar, almenys fins avui, per saber si l'aigua ja és apta per al bany. Per tant, la platja continua tancada hores d'ara i avui, en funció dels resultats, es decidirà si es pot o no reobrir. De moment, la platja està pràcticament buida, en ple mes de juliol, i moltes taules també buides als bars i restaurants de la zona que s'han vist, diuen, greument afectats per aquesta situació.
Dejamos de tener clientes y pues de días de a lo mejor 200, 300 mesas son días de 50.
Y después hemos notado bajón durante el fin de semana, porque los fines de semana trabajamos un montón, a esta hora tendría que estar lleno, durante el turno de comida se nota mucho.
Durant tot el matí de dilluns, desenes de turistes arribaven a la platja i en trobar-se amb el cartell que informa del seu tancament, sorpresos, feien mitja volta.
Se ve cristalina totalmente. No sé, vamos, yo me bañaría sin problema, pero bueno, si las autoridades que mandan dicen que no, pues...
Recordem que dijous de la nit hi va haver un vessament fecal que va obligar a tancar la platja, a desinfectar la zona i a prohibir-ne el bany. Sentim els socorristes.
Y sí que es cierto que con el tema del agua fecal sí que ha venido aire que respirábamos nosotros, que era un poco desagradable.
A vegades la gent no veu els cartells, quan els avisam sí que se'n van.
L'acumulació de tovalloletes va provocar l'avaria a l'estació de bombeig, una avaria que ja s'ha reparat. 8 i 50 minuts, la davallada de les reserves hídriques ha centrat la reunió d'aquest dilluns entre el govern i el Consell. Les institucions fan una crida a la prudència i al consum responsable mentre preparen mesures coordinades amb els ajuntaments per fer un seguiment de la situació. I és que Menorca afronta aquest estiu amb les reserves hídriques al 34%, és el nivell més baix registrat en un mes de juny en la darrera dècada. Govern i Consell s'han reunit per valorar la situació, que qualifiquen de preocupant de moment, però no es plantegen restriccions. Sí que demanen prudència i un consum moderat d'un recurs limitat. Sentim el conseller de Cicle de l'Aigua, Juan Manuel Lafuente.
A part que l'hivern ha plogut bastant, hem tingut ara uns mesos que s'ha aturat de ploure amb una calor important i amb un consum important també. Per tant, hem d'administrar aquest recurs que tenim de l'aigua, que és un recurs limitat, de la forma més raonable.
El president del Consell, Dolfo Vilafranca, ha anunciat la convocatòria aquesta mateixa setmana de la Comissió de l'Aigua amb els ajuntaments per coordinar mesures i reforçar una campanya de sensibilització per a un consum responsable.
Són els ajuntaments els qui tenen que aplicar les mesures i, per tant, sense ells seria impossible fer-ho. Si ja es coordinarà i en funció de lo que tinguin previst arribar a un acord. De moment, com he dit, és a dir, no és una situació tampoc alarmant, és una situació de demanar prudència, de mirar de reduir els màxims consums, però de continuar, és a dir, en certa normalitat.
La Fuente i Vilafranca també han defensat la necessitat de millorar les infraestructures, reduir la pressió sobre els aqüífers i impulsar la reutilització de l'aigua. Mentrestant, a Sant Lluís, la lluita per traslladar l'antena de telefonia de Binissafua continua. Aquest dilluns s'han tornat a reunir els veïns amb l'Ajuntament per desbloquejar les negociacions per canviar la ubicació d'aquesta antena de més de 20 metres d'altura. La batlessa de Sant Lluís, Lola Strong, ha confirmat que el consistori ha ofert reubicar-la a la zona de Cap d'en Font, però, segons la mateixa batlessa, les demandes de l'empresa propietària de l'antena són inassumibles i que, per tant, encara no s'ha assolit cap acord.
Seguim explorant altres vies, perquè tenim allà altres vies possibles, però la via del mutu acord amb l'empresa i que fos algo molt més àgil amb les demandes que ells fan per part nostra és inassumible quan és un problema que no ha creat l'Ajuntament com a institució, sinó que ha creat un tercer, un privat. Per tant, l'Ajuntament no pagarà la festa d'un altre.
Actualment s'ubica aquesta antena en un local privat i els veïns denuncien el seu impacte visual amb una torre de més de 23 metres d'altura. En plena de succeïts, demanen 11 anys i 9 mesos de presó per a un acusat de dos delictes d'agressió sexual a una menor de 16 anys a prop de la Casa de la Infància de Mó entre el 2021 i el 2022. Fiscalia sol·licita que una vegada complida la major part de la condemna o bé obtingui el tercer grau, s'expulsi del territori espanyol l'acusat amb la prohibició de retornar-hi durant 15 anys. Segons ha relat el Ministeri Fiscal, l'home, d'origen marroquí, es va trobar la menor passejant amb dues amigues i la va besar a la boca, sense el seu consentiment. Uns mesos després la va trobar sola i la va obligar a fer-li una fel·lació. Com a conseqüència, la menor va patir depressió, ansietat, por i estrès, motiu pel qual va haver de rebre també tractament mèdic. Fiscalia demana una indemnització de 15.000 euros per a la víctima i una ordre d'allunyament. El judici serà demà a l'Audiència Provincial de Palma.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
Dame todo el power para que te demos en la madre.
I els darrers instants són per a la cultura, per parlar d'esclaustre, que demà hi actuen els mexicans Molotov, que desembarquen a l'illa amb una gira que celebra 3 dècades de trajectòria. Arriben amb himnes generacionals com aquest, Give Me the Power.
¡Viva México, cabrones!
Que se sienta el power mexicano, que se sienta todos juntos como hermanos, porque somos más, jalamos más parejo.
Cançons que s'han convertit en autèntics símbols de diverses generacions gràcies a un estil irreverent que fusiona rock, punk, metal i hip-hop amb una marcada també crítica social. El directe de Molotov és sinònim d'energia, contundència i una connexió única amb el públic. Demà, es claustra.
A IB3 Ràdio, Informatiu Matí, la primera cita amb les notícies del dia.
Quan falten 5 minuts per les 9 del matí, vos explicam que ens ha deixat una de les grans veus de la literatura espanyola contemporània.
La vida es bella, ya verás.
Ha mort Luis Goytisolo, nat a Barcelona el 1935, novel·lista, assagista, articulista i membre de la Real Acadèmia Espanyola. Va construir una obra d'una ambició excepcional, amb antagonia com a cim indiscutible. Va ser reconegut amb el Premi Nacional de Narrativa i el Premi Nacional de les Lletres Espanyoles.
Val a dir que la seva biografia també està molt marcada per la tragèdia. La seva mare, de recordar, va morir en un bomb.